Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Bon dia, Sant Feliu. Avui és dimecres 4 de desembre de 2024. Què tal, com esteu? Ens posem en marxa quan passen 3 minuts de les 11 en punt del matí. El primer que fem, com sempre, és enviar-vos una salutació ben cordial. Al control de so tenim el nostre company, el Manel González, i a l'edició qui us parla, Sílvia Guillén. Repassem tot seguit els continguts que trobareu en l'edició d'aquest dimecres del magazín. Començarem amb la notícia del dia i el repàs a les efemèrides més destacades d'aquest 4 de desembre. Després, la Núria Ruiz ens portarà la notícia més curiosa del dia. A primera hora ens acompanyarà el Carlos Lara, meteoròleg de Celsius. Amb ell parlarem dels avisos i de les alertes meteorològiques. Sabrem què són, les seves diferències, què ens indiquen i, sobretot, com hem d'actuar davant d'elles. També tindrem a la doctora Montse Prados, especialista en endocrinologia i nutrició i autora del llibre La medicina que necessites eres tu. Avui ens parlarà d'àpats i hàbits saludables per viure aquestes festes de Nadal. I a l'última hora, doncs, rebrem la visita de l'Alba Camacho, psicòloga perinatal, infantil i juvenil i directora del Centre Alba. Ara que s'apropen les festes nadalenques, parlarem amb ella de com les viuen els infants i adolescents i també de la famosa regla dels 4 regals. Al magazín de Ràdio Sant Feliu volem comptar també amb la vostra participació. Ens podeu enviar un missatge de text o una nota de veu al nostre WhatsApp 608 18 37 51. I, si ho preferiu, també ens podeu seguir al nostre canal de YouTube, on trobareu penjats tots els nostres videopodcasts. Sense més preàmbuls, comencem una nova edició del magazín de Ràdio Sant Feliu.
No saps quin llibre comprar-te?
Vols regalar un llibre i no veus clar quin escollir?
Et semblen avorrits els programes de llibres?
Doncs aquí tens el teu espai per estar al dia del món de les lletres, sense fer ni un badall.
Carta Blanca, el primer dijous de mes a les 9 del vespre a Ràdio Sant Feliu.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs anem a per la notícia del dia. La xifra de fumadors diaris cau a mínims històrics. Un 25% de la població fuma cada dia, segons els resultats de l'enquesta Edades 2024 sobre el consum d'alcohol, tabac i altres drogues a l'estat espanyol. El percentatge és una mica menor a Catalunya, on hi ha un 24,3% de fumadors de tabac diaris, que la mitjana d'Espanya, que és del 25,8%, la xifra més baixa dels últims 30 anys. El consum de tabac ha experimentat un descens més general, segons les dades històriques de l'enquesta. El nombre de fumadors ha baixat 8 punts respecte al 2022, quan un 33,1% de la població era fumadora. A l'enquesta, que es fa cada dos anys, han entrevistat prop de 27.000 persones d'entre 15 i 64 anys. I entre les dades recollides també destaca que el 77,8% dels catalans ha begut alcohol en els darrers 12 mesos, un 40,6% ha fumat tabac i un 14,3% cannabis. Per sexes, hi ha més consum d'aquestes substàncies entre els homes, a diferència dels medicaments amb potencial addictiu, com hipnosedants o opioides amb recepta o sense, que consumeixen més les dones. Per edats, en general, els consums són més alts entre els 15 i els 34 anys, excepte en el cas dels hipnosedants i els analgèsics opioides, en què augmenta a partir dels 35. Les persones que fumen cada dia cada cop són menys i cada cop es veuen més limitades a fer-ho en espais privats. 3 de cada 4 catalans no fumen de manera habitual. En l'àmbit català també un 62,2% assegura haver fumat algun cop a la vida, un 34,9% haver-ho fet l'últim any i un 31,7% en el darrer mes. A més, ara un 67,7% dels fumadors diaris s'han plantejat deixar-ho en algun moment. Les campanyes contra el tabaquisme sembla que van calant en la població, però per contra hi ha un increment preocupant del consum de cigarretes electròniques. Si el 2022 un 12,1 admetia haver-ho provat, en l'enquesta d'enguany són un 19%. L'enquesta que ho revela ha coincidit amb la decisió dels ministres de Sanitat de la Unió Europea que s'ampliï la prohibició de fumar espais oberts com terrasses de bars i restaurants, parcs infantils, parades de bus i piscines. Una restricció que també demanen que s'estengui a les cigarretes electròniques i d'altres productes similars, continguin o no nicotina. De moment es tracta d'una recomanació que els governs dels 27 han de decidir com i fins a quin punt apliquen, però que té l'objectiu d'aconseguir el 2040 una generació lliure de fums, és a dir, que menys del 5% de la població europea sigui fumadora.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM.
Doncs bé, quan passen 9 minuts a les 11, anem a repassar les efemèrides més destacades d'aquest 4 de desembre. Si anem als esdeveniments i ens traslladem a l'any 1619, trobarem que un dia com avui, a Virgínia, desembarcaven 38 colons de Berkeley Parish, Anglaterra, i donaven les gràcies a Déu. Doncs aquest dia és considerat el primer dia d'acció de gràcies. El 1791 es publicava el primer exemplar de The Observer, el primer dominical de la història. El 1881, dia com avui, a Los Angeles, Califòrnia, es publicava per primera vegada Los Angeles Times. El 1956, durant una gravació de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis i Johnny Cash a Sun Records, a Memphis, a Tennessee, Elvis Presley visitava l'estudi i participava en unes proves amb Perkins i Lewis. Els quatre homes van ser coneguts com el Million Dollar Quartet i aquesta llegendària gravació es va publicar el 1987.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. Then he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right.
Jesus, I'll tell him all about our troubles. He will hear our faint cry, and he will answer why. Well, when you will feel a little fire will turn, and you will know a little fire burn, and you will find a little talk with Jesus makes it right.
Blowing up on
you may have doubts and fears. Your eyes be filled with tears.
Filled with tears.
Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night.
Yeah.
Well, he wrote my name above.
High.
And he made my heart in love.
Oh.
Well, just a little talk with my Jesus,
Jesus
gonna make
it right.
Jesus gonna make it right.
Caram, quin luxe, de gravació, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash i Elvis Presley, quatre grans veus de la història de la música. El 1971, a Montreux, a Suïssa, s'incendiava el casino en el que tocaven Frank Zappa i The Mothers of Invention. Aquest fet va donar lloc a la famosa cançó Smoke on the Water, de Deep Purple, que en aquests moments es trobaven gravant precisament en aquella ciutat. Doncs seguim, perquè l'any 1985, un dia com avui, la UNESCO declarava a Santiago de Compostela com a patrimoni de la humanitat. L'any 2010 es declarava l'estat d'alarma a Espanya per primera vegada en la democràcia, amb la finalitat d'afrontar el caos aeroportuari provocat per una vaga de controladors de tràfic aeri. El 2020, un dia com avui, la cançó Life Goes On, de la popular banda sud-coreana BTS, es convertia en la primera cançó en un idioma diferent a l'anglès en debutar al lloc número 1 del Billboard Hot 100. Doncs anem a per naixements d'aquest 4 de desembre. El 1913 naixia Matías Prats Cañete, periodista espanyol. Va ser una de les veus més conegudes de la ràdio a Espanya, sobretot per ser la veu del Nodo, per la retransmissió de partits de futbol i per la informació taurina. És el pare de Matías Prats Luque, conegut periodista, presentador dels informatius Antena 3, i el seu net, Matías Prats Chacón, també, recordem que és periodista. El 1944 va néixer Dennis Wilson, músic estadounidenc, conegut per ser membre fundador i baterista de The Beach Boys. Seguim amb més música, perquè l'any 1944 naixia Chris Hillman, músic estadounidenc que va començar la seva carrera al grup de folk rock The Byrds, on tocava el baix. Avui fa 80 anys.
To be born.
I el 1946 naixia Karina, cantant espanyola que va tenir gran èxit als anys 60, 70 i 80 a Espanya, a Mèxic i a tota Amèrica Llatina, amb cançons com Les fletxes de l'amor, El baúl de los recuerdos o La fiesta i En un mundo nuevo, amb la que va quedar en segona posició al Festival de la Cançó d'Eurovisió de 1971, el que la va permetre doncs, rodar la seva primera pel·lícula com a protagonista. Avui Karina fa 79 anys i la recordem amb una altra de les seves grans cançons, en Romeo i Julieta. Uns quants anys, aquesta, Romeo i Julieta. El 1949 naixia Jeff Bridges, actor, músic, productor, fotògraf, dibuixant, narrador i viticultor estadounidenc, guanyador del Premi Oscar, del Globus d'Or, del Premi del Sindicat d'Actors i del Premi Cecil DeMille per la seva trajectòria professional. Fill, recordem, de l'actor també Lloyd Bridges, avui fa 75 anys. També celebra el seu aniversari el poeta, crític literari i assagista espanyol Luis García Montero, en fa 66. Recordem que és catedràtic de literatura espanyola a la Universitat de Granada. Pertany a la generació dels 80 o postnovíssims dins del corrent denominat Poesia de l'Experiència i des de 2018 és director de l'Institut Cervantes. El 1965 va néixer Àlex de la Iglesia, director, productor i guionista de cinema espanyol. Abans havia estat historietista i el juny del 2009 va ser escollit president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, càrrec que va mantenir fins a la seva dimissió pel seu desacord amb la llei Sinde després de la gala dels Goya del 2011. Entre les seves pel·lícules, Acción Mutante, El dia de la bèstia, La comunitat i Un llarg, etc. Avui, Àlex de la Iglesia compleix 59 anys. També celebra el seu aniversari un exfutbolista i entrenador de futbol espanyol, Guillermo Amor, que en fa 57. Jugava de mig centre i va desenvolupar la major part de la seva carrera al Futbol Club Barcelona durant els anys 90. A l'estadi de la seva ciutat natal va canviar el 2010 amb el seu nom original doncs, pel de Guillermo Amor, perquè és el futbolista de Benidorm que més fites ha aconseguit. També va ser internacional amb la selecció de futbol d'Espanya. I el 1969 naixia el raper, productor, empresari i actor estadounidenc Jay-Z. És un dels artistes de hip-hop més exitosos a nivell mundial. Avui fa 55 anys, aquí el tenim, amb Alicia Keys.
Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
doncs amb aquesta cançó d'Alicia Keys i de Jay-Z, doncs anem a part de funcions. El 1951, dia com avui, un 4 de desembre, ens deixava Pedro Salinas, escriptor espanyol conegut sobretot per la seva poesia i assajos. Dins del context de la generació del 27, se'l considera un dels majors poetes. Les seves traduccions de Proust van contribuir al coneixement del novel·lista francès al món hispanoparlant. En concloure la Guerra Civil Espanyola es va exiliar als Estats Units fins a la seva mort. El 1976 ens deixava Pepe Marchena, cantaor flamenca espanyol, un dels grans a l'època de l'òpera flamenca, destacant amb estils com fandangos, tarantes i malagueñas. Va crear la colombiana, únic pel flamenc creat al segle XX, i va introduir recitatius en el cant i va barrejar diversos estils. El 1993, seguim parlant de música, perquè ens va deixar Frank Zappa, compositor, guitarrista, cantant, productor discogràfic i director de cinema estadounidenc. Amb una carrera de més de 30 anys, Zappa va composar rock, jazz, blues, electrònica, música artística i música concreta, entre d'altres. També va treballar com a director de cinema i de videoclips i va dissenyar portades d'àlbums. A més, es va encarregar de la producció dels més de... dels més de 60 àlbums que va gravar amb The Mothers of Invention i en solitari. Aquí teniu a Frank Zappa amb la cançó Bobby Brown Goes Down.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation game creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, wonder, wonder. the one.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower.
Doncs acabem aquestes defuncions amb l'any 2009 que ens deixava Jordi Soler Tura, polític i jurista català, un dels pares de la Constitució Espanyola de 1978, com a ponent proposat pel Partit Comunista Espanyol. Pel que fa a celebracions, avui, dia 4 de desembre, commemorem el Dia Internacional dels Bancs i també el Dia Internacional del Miner. I per commemorar-ho, doncs, què millor que la cançó Soy Minero.
Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, que de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gane el arta, mi madre queda rezando. Se va. Y cuando siento una pena, va el viento mío cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrera. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Mare meva, gallina de piel, amb Antonio Molina i aquesta veu que tenia. Quina gran cançó, la de Soy Minero, tot un clàssic. Vinga, anem a per un altre clàssic. La nostra companya, la Núria Ruiz, la tenim a l'altra banda del telèfon, ja preparada per oferir-nos la notícia curiosa del dia. Bon dia, Núria.
Bon dia a tothom, un altre clàssic. Antonio Molina i Núria Ruiz.
Oi, és que a Núria m'agrada molt la vida, soy minero.
Espera. Ai.
No, això no m'atreveixo ja.
Fem una
girs,
serra amb el tallant,
No, aquests girs que fa de veu, no, no, Antoni, ha de ser Antoni Molina qui els faci, no, nosaltres no, no, no estem a l'alçada en cap cas.
No, ja no.
Doncs, Núria, vinga, va, què ens portes avui?
Tens ja preparat l'arbre de Nadal, el pessebre i aquestes cosetes?
No, m'estic resistint, perquè tinc pressions a casa per posar-ho ja. Hem posat les llumetes al balcó, sí. I m'estic resistint a posar la decoració a casa, a dins de casa. Però,
muy mal, no, muy
no,
mal.
La cosa està al caure, eh? Em sembla que aquest pont no m'escapo.
No, muy mal. Perquè ahir, oficialment, es va encendre l'arbre del Rockefeller Center.
Oh, New York.
Ah, exacte. Ahir va ser l'encesa oficial de l'arbre, i quan s'encén les llums a l'arbre del Rockefeller Center, oficialment és Nadal a tot el món.
Ja, yeah. Doncs mira, arribo tard, ves que vols que et digui.
Per això dic que ja vas tard,
sí.
T'ho imagina't, un arbre que fa 22,5 metres d'alçada, 13 metres d'ample, 11 tonelades de pes.
Uau.
Sí. Que ve des de Midtown Manhattan, o sigui, del West Stagegate de Massachusetts, de Massachusetts.
Sí.
Perquè han de mirar que sigui viable portar-lo fins a Manhattan.
No, perquè... Que no ha de ser fàcil entrar a la ciutat, amb aquest bitxo.
Exacte. I des de 1933, tal com has explicat, que es va posar, que es va complir el primer dia com a acció de gràcies, des de 1933, amb una obra, van posar un arbret de Nadal, pues, per fer una mica de caliu.
Sí.
I des d'aquí, justament era la construcció del Rockefeller Center, i ja es va crear, doncs, de posar cada any un arbret cada vegada més gran, fins a arribar a la bestialitat que tenim avui en dia, que a més porta, a dalt de tot, una estrella que està feta de Swarovski,
caram,
que pesa més de 450 quilos, té 70 puntes i que té més de 3 milions de vidrets a la seva corona.
Ostres, tu.
O sigui, una peça de museu.
I tant, sí.
A més, les peces que porta el propi arbre també estan fetes de la pròpia Swarovski. O sigui, tu arribes, tu estàs allà veient com muntant l'arbre i veus tot de tios vestit de Men in Black a les 3 de la matinada amb ulleres de sol, que dius... se nota que són de Seguretat Nacional, saps?
Sí, sí.
Sí, perquè van vestits de negre amb ulleres de sol, dius... solamente puede ser americano y de Seguretat Nacional si vas con gafas de sol a estas horas.
Està clar.
Sí.
Encara que ells ho vegin fosc, sí, sí.
Exacte. Això sí, a tot el que és el perímetre de dalt, tot de tios... amb pistol, amb com es diu això, amb mires làser, saps?
Sí.
I ulleres de visió nocturna. Aquest sí. Acosta't tu a l'arbre a tocar-lo, saps?
Ja.
No, per acostar-te a l'arbre has de pagar per poder-te fer una foto al costat de l'arbre. Imagina't.
Ja.
I res, doncs avui ja oficialment, ja allà als Estats Units, ja es poden encendre totes les llums dels arbres. Des de les 8 de l'vespre d'ahir està ja inaugurat aquest arbre, que no només, Nova York no només té el famós arbre del Rockefeller Center, té 11 arbres repartits per tota la ciutat, que són també de tamany considerable, més o menys un per cada districte, així per fer una mica de caliu per cada districte. Però clar, el que mana, el que fa maco, és aquest, el de Rockefeller Center, per la història que té.
Molt bé. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per aquesta curiositat. A més, és un dels arbres, jo crec, no sé si és el més gran del món, però si més no...
Està considerat l'arbre més gran del món, perquè cada any el busquen més gran del món, i a més té més de 50.000 leds.
Wow. En tot cas, segurament és un dels més visitats, perquè,
sí,
perquè
sí,
la veritat és que...
Té la pista de gel, famosa pista de gel del Rockefeller, que todo el mundo aprovecha para pedir matrimonio, mientras se descojona por el suelo y esas cosas.
Però està bé, escolta, està molt bé. Que, sí, que triomfi.
Uy, ¿qué te pones de rodillas para pedirme la mano? No, por favor, levántame, que me he caído. Me he roto la costilla.
No, massa complicat, eh?
Exacte.
Millor fer-ho en terra ferma. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per aquesta notícia curiosa. T'esperem demà dijous, eh? Darrer dia de programa d'aquesta... Anava a dir d'aquesta temporada, la temporada acaba el juny, però... Amb aquest parèntesi...
Ja és el darrer?
Demà dijous... Demà dijous és el darrer del 2024.
No com ploris. Ha passat ràpid.
Sí, ho sé. Núria, ens acomiadem demà, sí?
Vale,
vinga,
perfecte.
Va, doncs fins demà, que vagi molt bé.
Adéu.
Amb jersei de llana t'esperant tota impacient, porta escrit els seus desitjos en un trosset de paper. A la falda de la iaia mira l'arbre de colors, tanca els ulls i s'imagina que tindrà tot el que vol. Perquè és Nadal. Demana't que la mare sigui sempre al seu costat, que el seu pare trobi feina i el gos no mossegui el gat, que els pastissos de la iaia els pugui tastar tothom i que l'avi des del cel continuï xiulant cançons. Que el monstre de l'armari no s'espanti quan la veu, i pels matins quan es despertin surtin a jugar amb la neu. Oh, i cada cop que plogui surti el sol i l'arc de Sant Martí.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Ara és moment de parlar de meteorologia. Ho fem amb el Carlos Lara, meteoròleg de Celsius. El tenim ja aquí als estudis. Carlos, bon dia.
Buenas.
Et veig abrigat avui, eh?
Poquito.
Ah, tu ets aquells de manica curta, però avui...
Bueno, todavía la manica corta la llevo debajo.
La portes a sota, però una jaqueteta a sobre, que no molesta.
Pues sí, ya, y bueno, y de cara al fin de semana, si nos da tiempo, ampliaremos un poquito. Pero bueno, a partir del domingo parece que bajan ya en serio un poco las temperaturas, porque venimos de un noviembre que, pues desgraciadamente, ha sido prácticamente el más cálido desde que se tienen registros.
Hem fet les castanyes a la platja, a veure què farem amb els torrons.
A veure, sí. Ja...
Doncs, Carlos, avui volem parlar d'avisos i alertes meteorològiques, arrel sobretot del que va passar fa un mes ja, més d'un mes.
Finales de octubre, sí, 29 sí. Concretamente fue.
Com passa el temps, eh? Parlem, evidentment, d'aquesta tragèdia provocada per la Dana. I hem sentit a parlar molt, no?, d'avisos i d'alertes meteorològiques. Abans no els hi fèiem gaire cas, ara... Entrem tots en pànic, no tenim un terme mitjà, però en tot cas avui parlarem de les dues coses, d'avisos i alertes meteorològiques, perquè no és ben bé el mateix.
No son lo mismo y viendo pues eso, un poquito como tú dices, ¿no?, las noticias y tal, y lo que comenta la gente, pues hay bastante confusión entre qué es una cosa y otra, cómo nos llegan y qué hemos de hacer, pues cuando recibimos cierta información y según qué información sea, y hoy pues eso, vamos a tratar de poner un poquito de luz pues sobre este tema y saber sobre todo las diferencias pues entre alertas y avisos.
Doncs Carlos, si et sembla, comencem precisament distingint, no?, les dues coses. Què diferencia un avís meteorològic del que seria una alerta meteorològica?
Básicamente, los avisos meteorológicos los emiten los organismos de meteorología, ¿vale? En este caso, en nuestro caso aquí, pues el Meteocat, y a nivel nacional, pues AEMET. ¿Vale? Y estos avisos pues nos informan de que pues o no hay riesgo o existe algún riesgo relacionado con algún fenómeno meteorológico concreto. Por contra, las alertas las emite Protección Civil, ¿vale? Aquí en este caso ellos reciben esos avisos, si consideran o no que tienen que activar pues alguna alerta, pues lo hacen, pero es Protección Civil. Y otra diferencia muy importante es que los avisos meteorológicos pues simplemente son informativos, nos llega esa información y nosotros en base a eso pues decidimos si hacemos una cosa u otra, pero las alertas implican ya una movilización, tanto de personal como de medios y por tanto un coste económico. Y aquí quizá con esto podemos entender alguna cosita ya de por dónde voy, y es que los avisos pues no implican ningún coste, en cambio las alertas sí, y por eso pues hay que ser un poco más cuidadoso cuando emitimos alertas y no hacerlo a lo loco, porque evidentemente pues hay que dotar, si nosotros vamos a hacer algún plan de contingencia para ese fenómeno meteorológico, pues hemos de dotarlo de personal, de medios y tal. Entonces hemos de estar bien seguros de que eso va a suceder, o al menos que tiene una probabilidad muy alta de que suceda, porque evidentemente cuesta dinero.
Sí, sí. Deies que l'avís meteorològic té un caràcter informatiu. Quina informació proporciona?
Bueno, los avisos meteorológicos básicamente nos informan de cuándo se inicia y cuándo finaliza un posible riesgo asociado a un fenómeno meteorológico X, ya sea lluvia, ya sea viento, ya sea nieve, ya sea aludes. Tenemos infinidad de avisos meteorológicos por diferentes pues meteoros, y nos informa también un poco de la peligrosidad que puede tener, ¿vale? Entonces nos dan un porcentaje de probabilidad de que ese fenómeno ocurra y unos umbrales que se deben superar. Nos catalogará un poco el aviso con una escala de colores que luego veremos, que nos dirá pues si es más importante, menos importante y tal. Entonces, tenemos inicio, final, el fenómeno evidentemente al que se están refiriendo y esos umbrales. Y normalmente nos dan siempre dos umbrales, un umbral bajo y un umbral alto. El umbral bajo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la lluvia, aquí en Cataluña son 20 milímetros en media hora, milímetros o litros metro cuadrado, y el umbral alto son 40 milímetros en media hora. Evidentemente, 20 milímetros en media hora es una lluvia importante, pero 40 ya son muy importante. Y luego, con otro parámetro de la matriz, que es esa probabilidad que decíamos baja, media o alta, que va pues entre el 10 y el 30%, entre el 30 y el 70 sería media, y más del 70 sería una probabilidad alta, pues lo ponemos en una matriz, en una serie de colores y de números que nos van a calificar un poco ese aviso. Tenemos nivel verde, que es no tenemos peligro, en ese siempre estamos, no hace falta emitir un aviso verde, porque es la situación, vamos a decir, normal. Evidentemente, pues aquí no hay ningún peligro. Luego tenemos el nivel amarillo, que nos indica un peligro bajo o moderado, y esto implica que se pueden producir pues daños, vamos a decir, poca cosa, pues tanto en bienes como en personas. Luego tenemos el nivel naranja, que ya es importante o alto, que esto ya puede provocar impactos bastante importantes, y aquí ya estaríamos situados en ese umbral alto y con una probabilidad media o alta. Y ya finalmente, pues el nivel rojo, que es un riesgo muy alto, se pueden producir impactos muy graves, tanto en personas como en bienes. Y evidentemente aquí estamos en una de la punta, en una punta de esa matriz, que tenemos un fenómeno con el umbral alto y con una probabilidad muy alta. Ahí tendríamos pues un aviso rojo de nivel 6. Evidentemente, las recomendaciones para cada uno de ellos es, lo primero, seguir la información oficial lo más actualizada posible que podamos, porque estos niveles pueden ir cambiando. Y luego, pues aplicar un poquito el sentido común, porque de momento con avisos nadie nos va a decir qué tenemos que hacer, pero evidentemente si estamos hablando de una lluvia muy importante, pues evitar desplazamientos, evitar zonas inundables, o sea, un poquito el sentido común a la hora de actuar con estos avisos.
Tot això és el que es pot trobar en un avís meteorològic, no? Aquesta graduació, no? Des d'una situació de normalitat a una situació d'extrem perill. En el cas d'una alerta meteorològica, què hi trobem? Quina informació trobem?
Bueno, como decía, las alertas las emite Protección Civil y ellos reciben estos avisos y, porque se distribuyen, pues eso, a diversos organismos e instituciones del Estado, y entre ellos, pues lo que hacen es, se estudia la situación y pues se mira si se declara o no una prealerta o ya una alerta meteorológica por fenómenos meteorológicos adversos. Aquí es importante, así como los avisos se distribuyen para toda la población, las alertas, a veces Protección Civil considera, y voy a poner un ejemplo, que no hace falta a lo mejor avisar a toda la población, porque vamos a suponer un caso que se esperen rachas de viento muy fuertes por encima de, no sé, una cota de 1.400 metros. Evidentemente, aunque puede haber gente afectada, no mucha gente vive por encima de 1.400 metros, con lo cual a lo mejor pues deciden no emitir esa prealerta o alerta, puesto que no afecta a demasiada gente, y quizá pues simplemente informan a esos municipios afectados y ya está. Cambio los avisos, y aquí en Cataluña, aquí hay una controversia, porque nosotros tenemos dos servicios meteorológicos y los avisos se emiten aquí en Cataluña por el Meteocat a nivel comarcal. Y para mí eso tiene una gran pega, y es que en una comarca puede haber zonas muy diversas, y en el Baix Llobregat tenemos un ejemplo clarísimo. Sí, sí. Que es la zona norte del Baix Llobregat, tenemos municipios como Collbató, por ejemplo, y tenemos la zona sur, el Prat. El Prat está a una cota cero,
sí, sí.
Y Collbató está a bastante más cota. Entonces, por ejemplo, ante un aviso por nevadas, Meteocat nos va a pintar toda la comarca del mismo color, cuando evidentemente no habrá la misma probabilidad que nieve en Collbató a que nieve en el Prat. Sin embargo, AEMET diferencia esos avisos por zonas geográficas, que a mi entender es bastante más adecuado, porque en este caso nos pondría prelitoral y una cota superior a 600 metros, por decirte algo. Entonces, se entiende bastante más. ¿Qué pasa con las alertas? Estas alertas lo que hacen, como decía al principio, es ya activar medios. Entonces, podemos tener una prealerta, que es vamos a estar dispuestos con ya los medios preparados para actuar, y ya una alerta implica pues que se desplacen pues policía, bomberos si es necesario, bueno, toda una serie de medios ante ya un riesgo que parece inminente, vamos a decir.
Però això entenc que és perquè hi ha plans de protecció que estan associats, no? Exacte. Aquestes alertes.
Sí, sí, o sea, tenemos aquí en Cataluña tenemos diferentes planes de actuación que, por ejemplo, pues por citar algunos, tenemos el INUNCAT, que es el, bueno, pues el plan de emergencias relacionado con inundaciones. Tenemos el NEUCAT, que es para temas de nieve, y el VENCAT para el viento, que seguro que estas palabras mucha gente las tiene. Y entonces, bueno, pues todos estos planes, cuando se activen, ya llevan una serie de protocolos que se activan directamente. Entonces esto agiliza mucho las actuaciones, porque todo el mundo, de alguna manera, en cuanto tenemos una prealerta o una alerta del plan NEUCAT o VENCAT, ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer, y es solo esperar la orden de que se active y actuar en el momento.
Molt bé. I per acabar amb aquest tema, com funcionen aquestes alertes que ens arriben al mòbil i que ens avisen, no?, d'un possible risc meteorològic? Aquestes...
Esto nunca lo habíamos tenido, ¿no?
No, i que ara de cop i volta ens sona el mòbil i diem... A més, clar, li sona a tothom alhora.
Exacto. Bueno, pues vamos a explicar un poquito. Se trata de la tecnología S-Alert, ¿vale? Y se integra en la red de alerta nacional y permite a las autoridades de protección civil, en este caso, o sea, estamos hablando de... Esos mensajes se envían si hay alertas, no si hay avisos, ¿vale? Nos envía Protección Civil pues un mensaje de alerta generalizado e inmediato a los teléfonos de todos. ¿Vale? Aquí no se puede elegir. Importante decir, no es necesario activar nada en los teléfonos, viene preconfigurado, y a todo el mundo, a no ser que haga cosas raras, que no lo recomiendo, a todo el mundo nos suena. ¿Y por qué nos suena? Porque... estos mensajes se emiten a través de las antenas de telefonía, con lo cual Protección Civil lo que manda son esos mensajes a las antenas, que lo distribuyen a todo el mundo que está enganchado a esa antena. Y como lo hace por tecnología 4G y 5G, estas tecnologías prácticamente hoy en día cubren el 90% del territorio, con lo cual pues prácticamente es una alerta generalizada. De hecho, la última vez que sucedió aquí, yo como vivo en San Andreu de la Barca, yo tengo Castellbisbal muy cerquita, y Castellbisbal ya es del Vallès Occidental, y yo recibí dos veces el pitido, porque como la tormenta se iba desplazando, primero sonó la del Baix Llobregat, me sonó una vez, y al poquito, porque claro, yo me engancho a aquella antena, y entonces pues depende de cómo me sonó dos veces, ¿vale? Pero simplemente es un mecanismo que tiene Protección Civil para avisarnos a todos de que algo está pasando, algo grave, teóricamente. De hecho, hay diferentes tipos de como de avisos, y solo se estaba utilizando el primero de ellos, pero posiblemente pues en un futuro tengamos que ver algún tipo de mensaje un poquito más elevado de tono, podemos decir, por situaciones que puedan pasar, y que este mecanismo pues vaya también. Estaba, creo que lo implantaron en 2018, o sea que es algo relativamente nuevo y que poco a poco pues irán perfeccionando y mejorando.
Segur que sí. Doncs, Carlos, només ens queda allò, una mini predicció meteorològica per la nostra comarca i per Sant Feliu en els propers dies. Ara, aprofitant que s'acosta, anava a dir el pont, però és que és un dia de festa només.
Un dia, no?
Són tres dies, a veure.
Bueno, la notícia és que llega el frío.
Home, o sea, això ja és notícia.
Sí, sí, por eso, que es triste, ¿no?, en estas fechas tener que anunciar esto, pero realmente posiblemente a partir del domingo tengamos la primera entrada fría en condiciones, podemos decir, de pues del invierno. Para nosotros ya es invierno, para los meteorólogos que usamos meses completos, y esta sería pues la primera entrada fría un poco en condiciones. Aquí en nuestra zona, de momento, en cuanto a tiempo, no se espera mucho cambio. O sea, no se esperan lluvias importantes ni nada, con lo cual el puente pues transcurrirá con un tiempo bastante tranquilo, pero sí que es verdad que a partir del domingo bajan de forma bastante considerable las temperaturas, con lo cual pues la semana que viene sí que ya habrá que abrigarse, ya no con como venimos hoy.
Ya no, sino, si vale la samarreta de manica curta.
Sino posiblemente ya pues con algún jersey, alguna chaqueta. Y bueno, esto también, la buena noticia será que pues en la mitad norte de Cataluña pues sí que allí posiblemente pues la nieve empiece a ser protagonista, que ya, bueno, pues ya va tocando también que las montañas se vayan vistiendo de blanco. Pero por aquí, como decimos, puente bastante tranquilo en cuanto al tiempo y con ese descenso de las temperaturas, pero como que será a partir del domingo, pues ya casi que nos enganchará más.
Ya no ens ve d'uns dies, ya ens esperarem.